En esports, el Baxi Manresa vol fer història avui classificant-se per la final a 4 de la Champions masculina de bàsquet. L'equip del Bages visita l'Unicaja al Martín Carpena en el segon partit de quarta final. Fins aquí les notícies en xarxa.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Molt bona tarda. Benvinguts de nou a un altre programa de la República. Avui continuem parlant del tema més greu que ens ocupa en aquests moments a Europa i segurament al món també, que és la guerra a Ucraïna. I per parlar d'això tenim dues persones, dos convidats, que jo crec que ens podran aclarir alguns aspectes i seguir una mica el debat o la visió que ja ens va donar el company Roman Garbús, ucranià, de Sant Vicenç dels Horts, fa dos programes. Bé, tenim per parlar amb nosaltres Cristina Mas. Ella és periodista de l'Ara i ha estat a Ucraïna, on ha fet unes magnífiques cròniques que recomano que us la llegiu, perquè, bueno, diguem, explica molt bé la realitat del país. Bona tarda, Cristina.
Hola, bona tarda, Alfons.
I també tenim Arseni Maximov. Ell és de la comunitat russa, que viu aquí, a Catalunya, amb nosaltres, i també ens explicarà bueno, com ho veuen els russos, la seva comunitat, des d'aquí. I com el company Arseni té poc temps, pocs minuts per dedicar-nos, doncs comencem per ell.
Bona tarda.
El que deia, quin sentiment hi ha dins de la comunitat russa respecte a aquesta guerra a Ucraïna? Bona tarda, Perdó.
És que estic desorientat amb el temps, perquè tot això de la guerra sembla un dia. Llavors és bona tarda, bon dia, bona nit, qualsevol cosa. Quins sentiments hi ha? Molts, moltíssims. Hi ha sentiments i hi ha molt poques idees per entendre què passa. Però els sentiments són, no sé, culpabilitat, vergonya, indignació, un sentiment de no poder fer res, no? Una impotència, no? Hi ha molts, però molt greus tots.
Putin ha dit que era una intervenció militar, diguem, especial per alliberar a Ucraïna, o desnazificar també, ha utilitzat com paraules. Vosaltres ho veieu així?
Clar que no, ho veiem completament diferent. Ens sembla que s'ha de desnazificar Rússia, no Ucraïna, perquè Rússia està fent coses criminals amb Ucraïna i nosaltres recolzem Ucraïna amb tot el que puguem.
Mm-hmm. I bé, per tant, si us oposeu a la guerra, suposo que també considereu que Ucraïna és una nació pròpia, no? Perquè
sí.
Un dels arguments és que no existeix la nació ucraïnesa i que tot forma part d'una sola nació, que seria Rússia. És a dir, Bielorússia, Ucraïna, etc. Com ho veieu?
Sí, és deplorable això, perquè és la consciència imperialista que encara té Rússia, malauradament, I quan dic Rússia, dic Kremlin sobretot, perquè molts russos no recolzen això, perquè és una bogeria. I quan dius argument, jo no crec que es pugui parlar d'arguments. Són totes mentides inventades a propòsit per enganyar la gent, per fer propaganda. Llavors no són arguments de veritat, són bogeries i animalades.
I dins de Rússia quina situació hi ha? La gent està informada d'aquesta guerra o què li arriba a la gent?
La gent està desinformada, jo diria. Molta gent que no té accés a medis de comunicació occidentals no sap què és el que passa. Perquè la propaganda de Kremlin està com falsificant la mateixa realitat. La gent no s'orienta, no sap res. Però també s'ha de dir que en certa part volen no saber res. No? Tampoc puc dir que no tenen cap responsabilitat ni res, perquè em sembla que volen no saber res, volen ser enganyats, i perquè això va d'acord amb imperialistes, per exemple, o els ressentiments que tenen després de la caiguda de la URSS, no? És un tema molt, molt complicat, no?
I llavors, com veus tu el tema de les sancions? Perquè, per un cantó, les sancions servirien de pressió contra el règim que hi ha en el Kremlin per aturar aquesta guerra, però al mateix temps també les patirà el poble, no? O les patirem, diguem. Com ho veieu? Com ho veus?
Vaja. Sí, també és molt complicat això, perquè si pensem que la nostra... que el nostre objectiu és fer que la economia de Rússia col·lapsi, no? Llavors les sancions generals, tan generals com individuals, estan bé, suposo, no? Però per altra banda, tampoc poden fer que el règim col·lapsi, em sembla, no? Que no poden ser prou fortes igualment, no? I Rússia té els seus recursos i no ho sé si és tan fàcil fer que es col·lapsi, no? Per altra banda, si pensem les sancions com un càstig als russos, això no em sembla bé, perquè hi ha molts russos que són en contra, que estan lluitant contra el règim, que surten als carrers, tot i que és molt perillós perquè poden anar a la presó i efectivament hi van, no? És a dir, si pensem a nivell de la gent, molta gent està en contra i pateix les sancions. Per exemple, hi ha activistes antiguerra i anti-Putin aquí a Barcelona que tenen els seus comptes bancaris bloquejats, que no poden rebre diners, no poden enviar diners a les seves famílies a Rússia. Hi ha estudiants que no són pro-Putin però que no poden seguir amb els seus estudis aquí a Europa. No? Hi ha molta gent a Rússia que no pot rebre la seva medicació, que no tenen alguns productes indispensables i no necessàriament recolzen el règim, no? Llavors, per una banda, hi ha molta injustícia, em sembla, quan pensem en la gent. Per altra banda, jo puc entendre aquestes sancions perquè es pot pensar que qualsevol medida o mesura, no ho sé què es diu, va bé per fer que el règim col·lapsi almenys una mica, no?
Quin tipus de sancions creus que serien més eficaces?
No ho sé, no sóc economista, però em sembla que les més eficaces deuen ser les sancions individuals contra la gent responsable i contra la gent que recolza el règim. Però també, clar, això del petroli, del gas, s'ha de fer alguna cosa amb això també, no ho sé. Cristina?
Endavant.
No, primer volia dir abans que marxi que probablement perquè els oients i les oients s'adonin de que l'Arseni és molt valent a dir tot el que acaba de dir en aquesta entrevista, perquè realment això que ell ha dit a Rússia està castigat, no? Aleshores, ell no està dins de Rússia, però evidentment família, les xarxes socials, per tant, valorem el valor que té la gent a Rússia que s'està enfrontant avui a Putin i a la guerra i que pot tenir represàlies molt, molt greus per fer-ho, no? I crec que és important que això els oients ho sàpiguen. I el que et volia preguntar, Arseni, tu què creus que ha passat una mica amb les protestes? Perquè les primeres setmanes de la guerra vam sentir aquestes, no? Vam veure aquestes protestes tan importants. Jo crec que grans fins i tot, no? Pel que és habitual a Rússia, que és molt difícil que la gent realment pugui sortir al carrer i manifestar-se. I fa unes quantes setmanes que no tenim tantes notícies. No sé si és perquè la repressió ha funcionat, si és perquè realment molts mitjans de comunicació estan tancats i ara no sabem tan bé què està passant a dins de Rússia. Tu quina impressió tens de què ha passat amb aquest moviment antiguerra ara dins del país?
No ho sé, com tu, no ho sé, perquè no tinc notícies, no? Però suposo que és el que dius, no? Que per una banda no tenim notícies perquè ja no n'hi ha premsa lliure i independent, perquè Putin ha tancat tot. I per altra banda és la repressió, no? Que ara és tan perillós sortir als carrers perquè pots anar a la presó i són 15 anys, no és un any ni dos, no? Són 15. Llavors la gent té molta por, suposo, i també molta gent se'n va del país, no? Se'n va. Llavors tenim moltes protestes fora i dins ja no ho sé. Suposo que hi ha protestes, però pot ser que ja no tan massives, no ho sé.
Què passa amb els soldats? Perquè he llegit alguna crònica de que diguem la gent, bueno, diguem la gent jove, no? Que anava obligatòriament a fer el servei militar, no sabia que l'estaven espitxant cap a una guerra i que finalment s'ha tingut que firmar un contracte gairebé obligat i s'han trobat enmig de la guerra aquesta. I l'altra qüestió és que comencen a arribar notícies de moltes morts, no?
Sí, jo tengo que excusarme porque ya tengo que ir a trabajar. Entonces, espero que Cristina pueda responder a esta pregunta. ¿Vale? Muchas gracias por invitarme y sí, tengo la suerte de poder hablar libremente y desgraciadamente en Rusia la gente ya no tiene esta libertad. Pues, adeu.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Molt valent. Bé, han quedat moltes preguntes, clar, encara dins del tinter. Molt bé, Cristina, tu has estat a Ucraïna i, diguem, bueno, suposo que ha sigut un xoc, no?, veure tota aquella situació. Ningú s'ho esperava, però vista la realitat in situ, quina és la impressió després d'haver estat per allà i haver entrevistat a molta gent?
Mira, com tu dius, primer és aquest ningú s'ho esperava, no? Jo, de fet, vaig estar a Ucraïna a principis de febrer, 3 setmanes abans que comencés la invasió, i vaig estar fent reportatges a Kiev i a Kharkiv, i ningú, o sigui, era un escenari absolutament impensable que aquesta situació es produís, que és una cosa que ja és habitual, a les guerres, que precisament la gent que les patirà no les veu a venir mai, no? Però en el cas d'Ucraïna això era molt, molt clar. O sigui, tots aquests 8 anys de guerra al Donbass van generar com un afartament de la gent, com una situació de, no?, com una pressió constant, i ja al final era com dir, bueno, prou. O sigui, ja estem cansats de que sempre ens diguin que la guerra, volem tirar el país endavant, i no s'ho creien, no?, malgrat que hi havia tota aquesta acumulació massiva de tropes russes als voltants de les fronteres d'Ucraïna des de la tardor, no? Però hi havia aquesta... I jo ho compartia, també. O sigui, a mi em semblava tan gros que això pogués arribar a passar que realment pensava que no passaria. O sigui, jo com a analista he dimitit ja perquè no penso que aquesta situació estava totalment fora de la lògica, no? I sempre esperes que fins i tot governants com Putin tinguin un punt de racionalitat en les seves accions, i això sabés que no és així. I crec que efectivament el que sí que era cert és que és molt gros això i que tindrà conseqüències molt, molt greus a tots els nivells, no? Efectivament, jo crec que la gent... Mira, jo vaig estar a Ucraïna les 3 primeres setmanes de la guerra, i en aquestes 3 setmanes es va produir com aquesta transformació, no?, d'aquest estat de xoc, d'incredulitat, de... Bueno, quan van començar els bombardejos, que van començar la matinada del 24 de febrer, la gent sentia les explosions i tampoc era conscient de que la guerra havia començat, no?, fins a aquest punt. I aquesta idea de no em crec el que està passant, demà em despertaré i haurà sigut tot un malson, o sigui, això era un sentiment molt compartit, no?, que de cop la vida de la gent ha saltat pels aires i tota la seva vida s'ha anat en orris d'un dia per l'altre, no? A l'assumir aquesta realitat i començar a prendre decisions, no?, sobretot, no?, la decisió més difícil, que aquí és qui marxa i qui es queda, no?, i aquest desplaçament que vam veure massiu, sobretot de dones i criatures, no?, l'impuls de portar els nanos en un lloc segur, no?, era la... I, no?, preparar-se per la resistència, que ha sigut com en qüestió d'hores, no?, ha passat aquestes 3 coses, van passar en qüestió d'hores o de dies, no? I clar, jo crec que aquesta tercera part és la més important, perquè d'alguna manera, si recordem, no?, el que s'estava dient el 24, el 25, el 26 de febrer, amb el govern de Joe Biden als Estats Units demanant-li a Zelensky que abandonés Kiev, que marxés del país perquè anaven a matar-lo, els serveis secrets britànics dient que Kiev cauria en qüestió de 2 o 3 dies, no?, aquesta idea de que Putin llançava una guerra llampec, que no tindria Ucraïna una possibilitat de defensar-se de res, i justament això no és el que no ha passat, no?, sinó que precisament hi ha hagut aquesta capacitat de resistència, que només s'explica a molts nivells, a nivell militar, evidentment, però també a nivell social i del carrer, no?, perquè si no, una situació com aquesta no s'hauria pogut resistir, no? I jo crec que és aquesta una mica la lliçó, no?, com gent que no estava preparada per aquesta guerra ni per aquesta invasió s'ha resituat i s'ha posat a defensar-se d'una agressió tan terrible, no? I precisament una mica la dinàmica de la guerra ha estat aquesta, no? A mesura que l'exèrcit rus s'empantanava en aquesta guerra, a mesura que aquesta guerra llampec fracassava i tenia dificultats per conquerir territori, sobretot, i jo penso primordialment, perquè la població russòfona d'Ucraïna s'ha oposat massivament a la invasió, doncs això ha fet que l'estratègia del Kremlin, doncs, hagi sigut la que ja vam veure a Txetxènia, la que vam veure a Geòrgia, la que vam veure a Síria, que ha sigut, doncs, diguem-ne, un incrementar el nivell de crueltat d'atacs a la població civil amb l'objectiu de desmoralitzar la gent, no? I aquest és una mica el patró del que estem veient en les últimes setmanes, no? A més, s'empantana l'exèrcit rus a Ucraïna, més cruenta i més terrible es fa l'ofensiva contra els civils.
Amb aquesta guerra, bueno, s'estan dient moltes mentides, no? I és allò de que tu deixa anar, calúmnia, menteix, que sempre alguna cosa queda. I efectivament, una de les arguments, diguem, que s'ha utilitzat i que d'alguna manera encara hi ha molta població d'aquí, no?, de Catalunya, que considera que els pobles, diguem, que parlaven en rus, no? Els russòfons, havien estat atacats per nazis, i que, pues clar, si havien estat atacats per nazis, pues diguem, una mica era lògic també que reaccionés, no? Per part de Rússia i defensés aquesta població. Això ha estat així? Com ho has vist?
A veure, jo crec que és molt important entendre que a Ucraïna no hi ha cap component lingüístic ni ètnic per explicar la guerra, no? Això és molt important. Jo us deia, jo vaig estar a Kharkiv, que és la segona ciutat del país, abans de la guerra tenia gairebé 1,5 milions d'habitants, de majoria, absolutament majoritàriament russòfona, de parla russòfona al carrer. El problema és com el règim de Putin, quan tu deies mentides, instrumentalitza això, no? Després de la descomposició de la Unió Soviètica van quedar comunitats russòfones molt grans en totes les repúbliques, les antigues repúbliques de la Unió Soviètica, que avui aquesta gent parla rus a casa seva, té un patró cultural rus, té familiars de Rússia, però ells són i se senten ucraïnesos. I és el que estem veient, perquè si no entenem, per exemple, a Kherson, que és un poble també de majoria russa, una ciutat de majoria russa, on la gent que està sota ocupació de les tropes russes està sortint cada dia al carrer a manifestar-se contra els ocupants, o com Kharkiv, després d'un mes i mig d'invasió, que està només a 40 quilòmetres de la frontera amb Rússia, continua resistint la invasió. Això només es pot explicar perquè la gent està en contra, no? Aleshores, la instrumentalització que fa Putin, que és una maniobra de propaganda i jurídica també, és dir, tots els russos que viuen fora de Rússia en aquestes antigues repúbliques soviètiques són compatriotes, tenen aquest estatut legalment dintre de Rússia i qualsevol intervenció militar que jo faci en aquestes repúbliques en la seva defensa és legal. Això és propaganda pura del Kremlin i és el que ha utilitzat per anar justificant totes les seves intervencions contra aquestes repúbliques que es van independitzar als anys 90. No? Per tant, és un pretext absolutament fals i és molt clar i de moltes evidències. Un altre, per exemple, és el segrest d'alcaldes. No? El que estan fent les tropes russes és segrestar els alcaldes d'aquestes localitats perquè aquests alcaldes s'estan negant a posar la bandera russa i a passar-se al bàndol rus, diguem-ne. Han intentat reproduir aquest patró que es va fer al Donbass el 2014, que es proclamen repúbliques populars independents que després es posin sota el paraigua de Rússia. Els alcaldes s'han negat, són alcaldes russòfons de ciutats russòfones i s'han negat perquè el seu model polític social de país no és el model de Rússia. Volen viure amb un altre sistema polític, amb un altre sistema econòmic que els doni un nivell de llibertats i de progrés. No? Aleshores, la resposta és segrestar-los perquè es passin de bàndol. No? Odessa, jo vaig estar a Odessa també totes aquestes setmanes, és una ciutat majoritàriament russòfona. A Ucraïna tothom entén l'ucraïnès i el rus, i ara em deia la gent d'Odessa, russoparlant, que estaven fent l'esforç de parlar en ucraïnès, que és la llengua que havien après a l'escola, però que no tenien, no la feien servir habitualment, justament per deixar clar que ells rebutgen aquesta intervenció russa. No? Per tant, és evident que la població russòfona d'Ucraïna no ha rebut les tropes russes amb sal i amb flors, no? com deia Putin, sinó que massivament estan participant d'aquesta resistència en tots els nivells contra l'ocupació i que no hi ha cap incompatibilitat entre parlar rus i ser ucraïnès, no? Que és el que s'està defensant. I per tant, aquí el que estem parlant és del dret d'autodeterminació d'un poble, que és el poble d'Ucraïna, que ha respost com un sol poble en aquesta invasió i que ara està més unit que mai. No? Jo crec que també és un dels factors que explica el que està passant. Els ucraïnesos estaven units i tenen molt clar per què lluiten. A Rússia hi ha moltes discrepàncies amb la guerra i ningú sap molt bé de què va. No? Parlàvem recordo molt una frase d'una dona que tenia, una dona ucraïnesa que tenia el seu fill al front, lluitant, russòfona també. I jo li vaig preguntar, dic, tu què li diries a la mare d'un soldat rus? I diu, doncs li diria que el meu fill està aquí lluitant per defensar la seva terra i que el teu no sap què està fent a Ucraïna, no? Doncs crec que reflecteix molt bé això.
Efectivament, això lliga amb la pregunta que li feia amb el Arseni, que no sé si tu també tens notícies de, del que està passant entre els soldats russos. Mm.
A veure, és molt complicat. Hi ha informacions de tota mena. El que sí que sabem segur, per exemple, és que la informació sobre baixes militars en conflictes exteriors de Rússia fa uns quants anys que està considerada secret d'estat i tothom que publica informació sobre això s'exposa a penes de presó. Evidentment, les xifres de baixes que reconeix el Kremlin no són creïbles, tampoc ho són les ucraïneses. Jo crec que no, s'ha de fer la meitat del que diuen els ucraïnesos i el doble del que reconeix el Kremlin, doncs, per tenir una idea de les baixes que estan devent-hi. Sabem coses també objectives, per exemple, que s'està enviant nois del servei militar a combatre a Ucraïna, per tant, que ja no és només l'exèrcit professional el que estan anant a lluitar allà, sinó que sabem, tenim proves clares de com s'estan enviant joves sense experiència militar a combatre allà, la qual cosa t'indica què està passant.
Bueno, sabem que... En realitat, perdona, sembla que van allà fent el servei obligatori i un cop allà, bueno, millor dit, durant aquestes maniobres que es van fer a Bielorússia i tal, ja els van fer signar un contracte que llavors ja era obligatori. Es convertien automàticament en professionals.
Exacte.
I si no, per això... traïdors.
Exacte. Per això et dic que no hi ha, diguem-ne, que quan es recorre, no? Aquest vol dir que ja les coses no estan sortint bé, d'alguna manera. Sabem que han mort generals i els comandaments russos en a la guerra. Quan moren generals també vol dir que l'ofensiva no funciona. Els generals sempre són els últims a morir. Sabem que hi ha aquesta política per part del Kremlin d'ocultació del nombre de baixes que estan tenint. Per tant, tot això t'indica, no, que l'altra cosa ha sigut l'ús de soldats de intentar que fossin ètnicament i lingüísticament el més llunyans possible a la població ucraïnesa perquè no poguessin d'alguna manera empatitzar amb la gent, no? I com s'està, per exemple, en el cas de Butxa, sembla que les tropes que hi havia eren de les repúbliques més properes a Mongòlia, que pràcticament no tenen capacitat ni de comunicar-se amb la població local, no? Per tant, aquest patró que el veiem a totes les guerres, no? També d'intentar que no hi hagi cap contacte real entre la tropa i la gent, no? Per fer més sagnant l'ofensiva. I després, bueno, jo crec que també hi ha un patró força clar de que a nivell d'equipament tota la corrupció que hi ha a Rússia es nota també, o sigui, com no podia ser d'una altra manera, es nota amb què està passant a l'exèrcit, no? Per exemple, hi ha aquest fenomen de que estan fent servir ràdios sense, no segures, diguem-ne, ràdios convencionals, que la gent ucraïnesa pot interceptar, poden gravar les converses dels soldats russos entre ells i els seus comandaments i poden, fins i tot, no?, els hi posen cançons i els hi fan missatges per interceptar aquestes comunicacions, que el que no és normal és que un exèrcit com el rus, que és la segona potència militar del món, no pugui fer servir ràdios militars per comunicar-se, no? Per tant, tots els problemes que han tingut també de línies d'abastiment, no? De que els tancs, les columnes de tancs es quedaven, els primers tancs es quedaven sense combustible, tot això. I després també tenim notícies que són molt difícils de verificar, però, per exemple, quan semblava que l'ofensiva per mar sobre Odessa era imminent i que hi havia tot el desplegament de vaixells russos que havien sortit de Crimea per fer una operació de desembarcament amfibi sobre Odessa, sembla ser, segons diverses informacions que s'han publicat a Rússia, que van ser els mateixos mariners que es van negar a fer aquest desembarcament. Això és molt difícil de verificar, però, en tot cas, el que és cert és que el desembarcament estava preparat i no es va produir, no? Per tant, alguna cosa devia passar allà. Per tant, són tots aquests factors, no? Polítics, de desmoralització, no? Aquesta idea de que...
Expliquen
l'empantanament.
Putin no ha aconseguit allò que volia amb un parell o tres de setmanetes, no?
Exacte. O dos o tres dies, perquè jo crec que això era molt, molt ràpid, no? I si t'hi fixes, també, el nivell de deshumanització de la població ucraïnesa que van fent els propagandistes del Kremlin també creix, no? O sigui, d'aquesta setmana després dels fets de Butxa, el discurs ara del Kremlin és no n'hi ha prou amb desnazificar Ucraïna, sinó que això vol dir desucraïnitzar-la, perquè tots els ucraïnesos són nazis i el que hem de fer és reeducar, matar els que resisteixen i reeducar tota la població, una feina que ens, i purificar-la, una feina que ens portarà una generació, no? Per tant, el que hi ha és un discurs a total demonització de la població ucraïnesa precisament per això, no? Per evitar que hi hagi una mínima solidaritat o una mínima identificació de la gent a Rússia amb el que s'està patint.
És curiós com s'assembla això a el que està passant a Xina amb, també amb la comunitat iugur, aquesta reeducació forçada que en realitat és la destrucció d'un poble, no?
Totalment, sí, i és això, quan Putin parla de desnazificació és evident que està parlant d'això, no? De llistes negres, de camps de concentració, d'un sistema absolutament repressiu que posi tothom que se li oposa doncs fora de joc, no? Això és la desnazificació russa, no? És que tothom que s'oposi a Putin queda absolutament anul·lat, no?
Bé, estem en una guerra i en una guerra sempre el paper de la propaganda juga un paper essencial, no? I bé, aquí també estan arribant, no per les mitjans comercials o oficials, però sí per les xarxes, moltes notícies que capgiren tot aquest discurs del revés, no? Però volia tocar el tema de les armes, que és un dels temes sensibles, perquè, bueno, diguem, hi ha un sentiment general, això sí, tota la població, de que s'ha d'aturar aquesta guerra, com sigui, però, en canvi, diguem, no s'entén o no es veu bé que els ucraïnesos demanin armes. Però des del començament fins ara, diguem, les últimes intervencions de membres del govern, precisament amb el que insisteixen és en que se'ls hi passin armes. Com ho veus o com ho vivien també la població d'Ucraïna? Per què tot això?
Clar, o sigui, és evident que la desproporció de forces militars és aclaparadora, no? O sigui, qualsevol comparativa que tu fas entre l'exèrcit rus i l'exèrcit ucraïnès, miris el que miris, doncs no hi ha color, no? Vull dir que, evidentment, la capacitat militar russa és molt més gran. Clarament, aquí, a més, hem de recuperar la història. L'any 94 es va firmar el memoràndum de Budapest, que van signar el president ucraïnès d'aleshores, Boris Yeltsin, i el nord-americà, Clinton, que el que van acordar és que Ucraïna lliurava tot el seu arsenal nuclear a Rússia, eren més de 5.000 caps nuclears, més els míssils, més tot l'armament que hi havia, i que Ucraïna quedava en una situació amb unes garanties de seguretat per evitar de tenir una agressió russa, unes garanties de seguretat que no ens havia pedit absolutament de res, no? I doncs el que et diu tothom és, si no haguéssim donat les armes nuclears a l'any 94, no estaríem com estem ara, no? També, i això va ser un acord internacional, diguem-ne, amb l'aval dels Estats Units per dir que Ucraïna quedaria segura. El tema de l'armament és clar, és a dir, quan t'estan bombardejant és que no hi ha un altre, o sigui, necessites protegir el cel, no? Que és el que ells diuen, i això vol dir avions, bàsicament. És cert que han rebut, tampoc aclaparadorament, però han rebut defenses antiaèries aquestes últimes setmanes. També és molt important assenyalar, en la meva opinió, que el suport militar en forma d'armament més o menys important, es produeix un cop ja s'ha resistit aquests primers dies d'invasió, és a dir, la primera política que hi ha per part de les cancelleries europees i per part de Washington és això no aguantaran que Zelensky marxi d'Ucraïna, o sigui, això és la consigna.
I Biden, quan... perdó, una petita apunt sobre això que dius. Biden va arribar a oferir a Zelensky la sortida, no? La retirada.
Totalment.
La rendició.
Sí. Totalment em referia a això. Aquesta va ser la política. I en el moment en què Ucraïna aguanta, passen els dies i se n'adonen que tenen capacitat de resistència, aleshores és quan comencen a arribar amb comptagotes l'armament de països, sobretot de l'Europa de l'Est, que són els que es veuen, no? Senten l'amenaça en primera línia i el que seguim assistint també és com fins ara, no sé si hi haurà canvis o no, però fins ara l'OTAN s'ha estat oposant a aquest enviament d'armes. És a dir, l'OTAN no pot enviar armament per ella mateixa, però els països membres de l'OTAN, quan envien armament, han de, diguem-ne, respondre als acords que tenen amb l'OTAN. Hi han hagut diversos enviaments d'armament que han estat paralitzats des de Polònia, des d'Alemanya, paralitzats per l'OTAN, que diu que no s'ha de poder enviar aquest tipus d'armament a Ucraïna. I encara estem així, encara aquests avions no estan arribant. Semblaria que hauria una solució força bona, que és enviar-los avions MiG de fabricació russa que estan a Polònia, per exemple, i que podrien, serien molt fàcilment utilitzables pels pilots ucraïnesos perquè ells ja coneixen el sistema, és totalment compatible amb el seu exèrcit i tal, però precisament és l'OTAN qui està frenant aquest enviament d'aquests caces, no? És així de fàcil, la població ucraïnesa es pot armar, pot resistir, pot defensar les ciutats entrant en aquest esquema de guerra urbana. Era molt impressionant allà com això es fa amb còctels Molotov, o sigui, estaven a tots els pobles fabricant còctels Molotov, les dones, les àvies, massivament per enfrontar els tancs russos. Però, clar, si et plouen les bombes des del cel, no hi ha possibilitat de defensar-se, no? Perquè són cases, i que jo crec que això no és una intervenció de l'OTAN, és a dir, que els ucraïnesos tinguin a les seves mans armament per poder-se defensar, no?, el dret a l'autodefensa davant d'una invasió, doncs no és una intervenció estrangera, és simplement ajudar a que aquella pèrdua d'armament que van tenir en el seu moment avalada, no?, per Occident, doncs ara puguin afrontar aquesta agressió.
És a dir, que l'OTAN en realitat està bloquejant entrega d'armament dels països que podria ser més efectiva per aturar, sobretot, això, els bombardejos, no?
Exacte. L'armament crític, diguem-ne, saps, l'armament que seria el més necessari ara, i per això, no?, el govern ucraïnès ho va repetint i dient a tot arreu, no? Clar, diguem-ne, l'escenari d'una guerra que es vagi allargant, no?, que vagi desgastant a Rússia i que els morts els posin al poble ucraïnès, doncs això a Biden li està perfecte, i a Johnson li està perfecte, i a Macron li està perfecte. No? Mentre estiguin els pobles ucraïnès el que pagui els morts, no? Doncs mira, Putin es va erosionant tranquil·lament, però ningú vol, diguem-ne, donar-li a Ucraïna la capacitat definitiva de guanyar, no? Jo crec que això està bastant clar, i aquesta alçada.
Però, clar, aquí hi ha molta oposició amb les organitzacions pacifistes, d'esquerra, ONGs, en contra de l'OTAN, perquè consideren que donar suport a un armament d'Ucraïna equival al rearmament de l'OTAN i que pugin els pressupostos militars. Com ho veus? Creus que és la mateixa cosa o és...
No, sí, jo crec que és evident que no, perquè els ucraïnesos no estan rebent armament i els pressupostos militars estan pujant. És a dir, si hi ha un... Mira, si recordem fa uns anys, recordeu que Trump tenia aquella discussió brutal dient que els països europeus de l'OTAN havien d'augmentar la seva contribució a l'OTAN perquè no podia ser que els Estats Units pagaven massa i els sortia massa car. Jo crec que aquesta discussió està fora de joc ara ja totalment. Ara tothom està incrementant els pressupostos militars, inclòs el govern espanyol, de manera massiva, clarament, fins i tot suposadament el govern més progressista de la història està entrant en aquesta lògica també, no? Aleshores...
I Alemanya,
sí, tots. I França, que era un escenari bastant impensable fa uns mesos, no? Jo crec que, precisament, la millor ajuda que ha pogut tenir l'OTAN ha sigut la invasió russa d'Ucraïna, no? Vull dir que Putin està jugant aquest joc de reforçar tot aquest aparell, de reforçar tot aquest, no?, d'entrar en aquesta escalada que fa que l'OTAN sigui més forta. La realitat pràctica és que no estem veient que això es tradueixi ni en un escenari d'intervenció de l'OTAN a Ucraïna, que jo crec que està totalment descartat, ni amb la integració d'Ucraïna a l'OTAN, ni amb el fet de que Ucraïna tingui l'armament crític que necessita per defensar-se de la invasió, no? Per tant, aquí cadascú està jugant la seva guerra i el que paga els morts és el poble ucraïnès, clarament. No? Jo entenc, quan parlem amb els companys i les companyes pacifistes, a nosaltres no ens agraden les guerres són abominables i els morts sempre són els nostres, o sigui, això és així sempre, però una cosa és voler la pau, quan diem que defensem la pau de veritat, no la pau dels cementiris, no? No la Pax Romana, que és que una guerra s'acaba simplement perquè un poble ha sigut escombrat del mapa, no? Això no és la pau. I, lamentablement, les guerres es fan amb armes, ens agradi o no ens agradi. I jo crec que un plantejament de pau, de solidaritat, mai de la història ha negat el dret d'un poble a defensar-se d'una agressió exterior. O sigui, mai de la vida ha sigut això, el pacifisme. El dret a l'autodefensa sempre ha sigut reconegut com el dret d'un poble a resistir, no? Vull dir que no entenc que es digui, bueno, és que enviar armes a Ucraïna allarga la guerra, bueno, i no enviar-la, no, quina és l'alternativa, no? Que la guerra s'acabi ràpid simplement amb no? Llegia una pancarta curiosa fa uns dies que deia, a veure si me'n recordo, deia, si Rússia no fa la guerra, no hi haurà guerra. Si Ucraïna no fa la guerra, no hi haurà Ucraïna, no? Jo crec que és bastant gràfic, no? Per tant, els drets dels pobles a defensar-se em sembla inqüestionable, no? I nosaltres el vam defensar amb la guerra de l'Iraq i amb totes les altres, no? Per tant...
és l'hora.
Perdó.
No passa res. Bé, jo també volia... veure com veus la perspectiva de la guerra aquesta. Això es signarà un acord a curt plaç i s'aturarà o la cosa va per llarg?
Ja us dic que com que jo no m'esperava que hi hauria guerra, no m'atreveixo ja a fer pronòstics. A veure, jo el que crec és que Putin necessita alguna victòria que fins ara no ha tingut. Segurament el grau d'aquesta victòria s'ha anat rebaixant, no? A mesura que les coses se li han anat complicant. Probablement, diguem-ne el que hem vist, no? Aquest replegament cap al Donbass, aquesta retirada de les tropes russes que hi havia al front del nord, que ha deixat al descobert aquestes massacres de les localitats properes a Kiev, i la concentració de tropes a la zona de l'Ucraïna oriental respon una mica a això, no? Respon a intentar consolidar un territori que, diguem-ne, pogués obrir l'escenari d'un alto al foc en la mesura en què Rússia tingués ja una victòria, diguem-ne, sobre el terreny, no? Que és el que necessiten ara. Necessiten fer-se, diguem-ne, ampliar la zona que ja tenien control, probablement... és aquesta connexió pel passadís marítim entre Crimea i les repúbliques del Donbass, que és justament on hi ha Mariupol, que per això una mica està concentrat tot allà ara. Per tant, aquest replegament per aconseguir una victòria territorial clara sobre la qual després exigir una nova amputació d'Ucraïna. No? Jo crec que això seria un escenari i aleshores, bueno, a veure com respon el govern de Zelensky, que... bueno, que ja veurem, no? En tot cas, ella ha dit que s'hauria de fer un referèndum, no sé. En tot cas, jo crec que fins que això no es produeixi no hi ha opcions per un alto al foc i per una negociació, perquè Rússia necessita una victòria sobre el terreny que encara no ha tingut. No? I, per tant, a mi el que em preocupa és que l'escenari aquest d'una guerra que ha tornat a traspassar totes les línies vermelles i que cada cop es fa més cruenta deliberadament i d'una manera clara i exhibint, no?, aquesta crueltat contra la població civil, doncs seguirà, no?, aquest patró. Això és terrible, no? Una mica ja ho hem vist a Butxa, però jo crec que fa falta un gran cop de puny sobre la taula, una gran massacre exemplificadora perquè mentre la població ucraïnesa a les grans ciutats segueixi no tan forta com està i tan disposada a resistir, doncs l'exèrcit rus realment ho té molt complicat, no? Per tant, ens falta alguna cosa molt bèstia, molt espectacular, que faci que la gent s'espanti, que més gent marxi del país. Jo crec que el més... Voldria equivocar-me, però em sembla que el pitjor encara no ho hem vist.
Ja. Yeah. La plataforma Aturem la Guerra, que va ser molt activa i va jugar un paper destacat, sobretot amb la guerra contra Iraq, no? També està organitzant manifestacions, bueno, n'ha fet una i ara n'està preparant una altra, oi? Em pots informar una mica per tots els que escoltin aquest programa, quin dia, sobre quines bases...
Sí, s'està preparant una manifestació, o sigui, no tinc mal entès, pel dia 24 d'abril, que farà ja 2 mesos de la invasió. És una convocatòria que es farà a nivell europeu en diverses ciutats d'Europa, de solidaritat amb el poble d'Ucraïna i amb la seva resistència i per aturar aquesta guerra. Evidentment, des de la plataforma Aturem la Guerra es fa explícita aquesta solidaritat amb el poble ucraïnès, deixant ben clar que això no porta a donar suport a totes aquestes polítiques de militarització i d'expansió de l'OTAN i de reforç de l'OTAN, de la qual no es creu que pugui sortir res de bo pel poble ucraïnès, no? Per tant, hi ha aquesta alerta també. I em penso que la convocatòria s'està parlant a les 12 del migdia a la plaça Catalunya.
Mm-hmm. El 24 d'abril, que és després del 23, no? Dia de Sant Jordi, i és diumenge.
Diumenge, correcte.
Mm-hmm. És a dir, que tothom que escolti el programa ja que pari les orelles, si vol contribuir per aquesta lluita, per aturar aquesta guerra imperialista de Rússia contra Ucraïna. Però ja que parlem d'això i de que aquestes accions s'inscriuen dins d'un conjunt de manifestacions i accions que es faran a nivell d'Europa, no? Potser aquí el que es nota faltar és precisament la manca d'una unitat realment europea, no? Perquè sembla que només veiem una part de l'imperialisme. Alguns segurament veuen sobretot l'imperialisme rus, els països que tenen al costat, i els altres veuen sobretot l'amenaça de l'OTAN, d'Estats Units, etc. No s'hauria de fer algun tipus d'accions i construir en comú des de l'Atlàntic als Urals algun tipus de reacció davant d'aquesta guerra europea, que ja és europea. Que si jo, abans havien foros socials, potser alguna cosa així s'haurà de tornar a construir.
Bueno, jo penso que hi ha diferents iniciatives en marxa, no? També en el sentit d'enviar convois amb ajuda material que ja estan sortint de diferents països. Hi ha hagut una iniciativa des d'Àustria, se n'està preparant una altra des de França. Recorda aquí, no?, l'experiència que es va fer a Bòsnia, que no deixa de ser l'última guerra que hem tingut a Europa, no? On intentar, no?, expressar aquesta solidaritat de classe, diguem-ne, a través de les organitzacions sindicals, de les organitzacions d'esquerra que no poden, no?, deixar passar, no?, una situació com aquesta. I bueno, penso que en el cas de la guerra d'Ucraïna, doncs, encara hi ha moltes més coses en joc, no? Per tant, jo crec que això ho anirem veient i aquesta solidaritat s'anirà articulant. També, no?, tot el que està passant amb l'acollida de les refugiades ucraïneses, doncs, també marca punt d'inflexió, no? Jo crec que pel que deies, no sé, des d'una perspectiva del materialisme històric, sempre hem vist 3 tipus de guerres, no? Les guerres civils, que són, no?, guerres entre classes socials antagòniques, i aquí tothom, no?, des del punt de vista de l'esquerra sap, no?, a quina banda està. Després hem vist les guerres, diguem-ne, d'alliberament nacional o d'ocupació, no?, la lluita contra una potència estrangera que t'està ocupant, i jo crec que clarament és el cas de l'imperialisme rus sobre Ucraïna, amb tot aquest seu discurs que fa el Kremlin de deshumanitzar totalment i negar l'existència d'Ucraïna com a poble, no? I en aquests casos també tenim molt clar, no?, de quina part estem sempre per part del poble oprimit, i jo crec que és el que està passant avui a Rússia. I després tenim les guerres interimperialistes en les quals diem que nosaltres no estem per la derrota de tothom, perquè tots dos bàndols treballen contra la classe treballadora, no? Bueno, jo crec que depèn de l'anàlisi que facis, no?, i d'on situis la guerra d'Ucraïna, doncs et col·locaràs en una posició o una altra, però a mi negar, no?, aquesta voluntat del règim de Vladimir Putin d'esclafar qualsevol poble que faci el seu propi camí, qualsevol poble de l'antiga òrbita soviètica, que faci el seu propi camí, em sembla que és un patró tan clar i tan inqüestionable que trobo que negar aquest dret és ser molt sec. No?
I aquesta guerra, ja potser per acabar, té també un rerefons de com de preparació per un nou període, no? Perquè la globalització també està mostrant una mica els seus límits. I, bueno, i Ucraïna és un país molt ric en moltes coses, no? Començant per l'agricultura, però també terres rares, passen els conductes del gas, energètics, etc. Per tant, sembla com comencés un període de guerres de posició, no? De guerres preventives, amb un rerefons d'increment de la competència econòmica interimperialista. Per tant, potser raó de més de construir realment una independència de classe i dels pobles enfront d'aquestes lluites i que ens porten a guerres. I això per no parlar de la guerra, bueno, diguem, de les conseqüències que pot portar el caos climàtic i l'esgotament dels minerals i dels combustibles fòssils.
A mi el que em sembla és que això tindrà un efecte molt immediat, que és amb el tema del preu del gra a nivell mundial, no? I això sabem que té un potencial greu, no?, per les condicions de vida de la gent, no? Venim d'una crisi estructural global del capitalisme el 2008 que no es va resoldre. Se li va sumar, no?, tot l'impacte econòmic del que ha representat la pandèmia, i ara una guerra que toca dos temes claus a nivell internacional, que són el preu dels aliments bàsics i l'energia, no?, que són dues coses fonamentals. Jo crec que entrem en una situació molt convulsa, no?, perquè, bueno, no, clarament el que estem veient, no, per exemple, al nord d'Àfrica, on ja veníem d'una situació molt difícil a nivell social, no? I hem vist, no, les expressions d'això, doncs, amb les crisis migratòries amb el Marroc, tot això, la situació d'Argèlia, que és absolutament, no?, després d'aquell procés de revolta contra Bouteflika, que va quedar com, no?, com frenat o congelat amb la pandèmia, la situació d'Egipte amb la dictadura de Sisi, el que està passant a Síria, ara també on hi ha, a part de tot el patiment i la destrucció de la dictadura ferotge de Bashar al-Assad contra el seu propi poble, ens estem enfrontant ja a un escenari de fam terrible. Bueno, també hem vist, no?, les conseqüències de la guerra al Iemen. Per tant, estem en aquest moment en què jo crec que això s'exagerarà una mica molt més enllà d'Europa o de l'Europa de l'Est. S'exagerarà una mica tot el panorama, perquè estem parlant ja del menjar de la gent, no? Per tant, són coses que s'acceleren molt i que tenen arrencant una dinàmica nova, no? En tot cas, no? Sabem que estem en una època de guerres i de revolucions, i els que deien que la història s'havia acabat, doncs jo crec que queda molt clar que s'equivocaven.
Molt bé, el tema és perseguir-lo, i la millor manera de seguir-lo també és amb l'acció, no? Participant en aquesta manifestació que es prepara pel dia 24, I bé, seguirem amb aquest programa tractant d'esbrinar més, una mica més enllà del dia a dia. Moltes gràcies, Cristina Mas, per la teva aportació. Bueno, redactora de cròniques molt maques, molt, molt reals, que ens interessa molt de conèixer la realitat, la veritat. I també militant obrera, que serveix també per veure les coses des d'un punt de vista de transformació. Moltes gràcies. I...
gràcies a tu, Alfons. Una abraçada.
Molt bé.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat, se sent el cap.